Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars amb Dolors Dieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'Ajuntament de Calella celebra aquest vespre una nova sessió del Consell de Convivència i Participació.
Convocat per dos quarts de vuit del vespre d'avui, a l'ordre del dia hi ha la proposta dels pressupostos participatius d'aquesta nova edició, la del 2017. En parlarem avui amb el regidor de Participació, Marc Buch.
El sector turístic a l'estat espanyol creixerà un 4,1% aquest 2017, impulsat per la demanda exterior. Superen uns 0,6 punts percentuals les previsions fetes el passat mes d'abril.
Ho diu l'Aliança per l'Excel·lència Turística ExcelTour, un lobby que representa una trentena de les principals companyies turístiques de l'estat espanyol. El seu president ha dit que el sector continua en plena efervescència de demanda amb un interès creixent de les destinacions espanyoles per davant d'altres capitals europees.
Lligat amb el turisme, el temps, dies de calor intensa que continuaran almenys 24 hores més.
La previsió per avui ens parla de temperatures que rondaran els 27 i 30 graus aquí al litoral, tot i que l'alt grau d'humitat eleva la temperatura de sensació fins als 40 graus. Com evolucionarà la calor durant les properes hores? Això és el que preguntarem al meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
I dels esports, el Club Futbol Calella confirma el sisè fitxatge per la pròxima temporada.
I anuncia que durant la pretemporada tindrà dos centrals a prova que podrien acabar de definir i tancar l'equip que s'estrenarà a Tercera Catalana al camp del Poble Sec de Barcelona el primer cap de setmana del mes de setembre. Ho parlarem avui amb Joan Freixer. Ell és l'entrenador del Club de Futbol Calella.
L'Ajuntament de Calella ha convocat per aquest vespre una nova sessió del Consell de Convivència i Participació Ciutadana. Volem conèixer quins són els temes que s'abordaran i per això parlem amb el regidor de Participació de l'Ajuntament de Calella, en Marc Buch. Benvinguts a l'Info Migdia.
Hola, molt bon dia.
Quin és l'ordre del dia d'aquest Consell de Convivència i Participació que es fa aquest vespre?
Doncs tenim tres punts a tractar, que és la renovació del Reglament de Participació i Consell de Ciutat de Calella. El segon punt és la convocatòria i la figura del síndic del ciutadà de Calella. I, finalment, doncs, els pressupostos participatius d'aquest any 2017.
Uh-huh. I podem avançar alguna qüestió referent als pressupostos participatius d'aquest any? Hi haurien novetats, regidor?
Sí, doncs la novetat principal és que el partit continua sent la mateixa, de 180.000 euros, però així com els dos primers anys doncs, hi havia unes propostes, dos projectes que proposava l'Ajuntament, doncs aquest any serà totalment la ciutadania la que faci les propostes, i que els 180.000 euros aniran destinats a propostes fetes per ciutadans.
Uh-huh. Directament, és a dir, no hi haurà el plantejament que es posaven dos grans projectes de ciutat i s'havia d'escollir entre un i l'altre els ciutadans.
Exacte, no hi haurà doncs, cap proposta prèvia, per tant doncs, serà el ciutadà qui, a través de les propostes fetes per altres ciutadans, doncs, acabarà escollint quines són les que s'executen.
Uh-huh. Els terminis i tot anirà com fins ara?
Sí, ara doncs, avui acabarem també doncs, de partir els terminis, doncs, la gent també què els hi sembla, però si l'objectiu doncs, és iniciar el procés final no, de consulta doncs, a finals de setembre. Seguirà el mateix calendari que l'any passat.
Uh-huh. A què es deu aquest canvi, regidor, del format del que són els pressupostos participatius?
Bé, nosaltres ja vam dir doncs, el primer dia que la participació és... Doncs encara tots estem aprenent i mica en mica doncs, tenim ganes d'anar millorant i d'anar implicant més la ciutadania i d'anar evolucionant, i per tant doncs, el primer any sí que va ser doncs, fèiem dos projectes i un progrés per l'Ajuntament, llavors una línia proposada per entitats esportives. Aquest any passat per primer cop qualsevol ciutadà de Calella podia presentar una proposta per valor de 90 euros, i aquest any doncs, ja han cregut, veient doncs, l'experiència de l'any anterior, que va ser molt positiva pel que fa a les propostes, doncs aquest any, com creiem que era lògic i recomanable, o des del nostre punt de vista doncs, creiem que era l'evolució natural doncs, que sigui obert totalment a la ciutadania aquests 180.000 euros.
Uh-huh. De fet, hem de recordar que fins ara els participatius s'han centrat també en el tema d'esports, en l'àrea també de joventut.
Sí, també teníem la àrea de joventut, que són doncs, els pressupostos participatius que tenen molt més recorregut, i ja fem 5 anys doncs, que s'estan portant a terme, que, però el que passa que el sistema doncs, és totalment diferent, perquè es fa una partida de 10.000 euros i es funciona doncs, a través d'assemblea, és un sistema que no té res a veure amb aquest, però sí que l'experiència també és molt positiva, i de fet doncs, aquest any passat, que ja els vam, bueno, les assemblees que hem fet i això doncs, va venir molta més gent i per tant doncs, també demostra que s'està consolidant i que van avançant cap endavant.
Ens parlava també de l'altra qüestió important que avui s'aborda al Consell de Convivència i Participació Ciutadana, de la figura del síndic de la ciutat de Calella. Es fa un nou pas en aquest cas?
Bé, doncs en aquest cas el que vam, el síndic ja vam provar en el seu moment el reglament. I ara doncs, el que portem per presentar al Consell i doncs, també per recollir les opinions de la gent abans de fer el següent pas és la creació de les, o sigui, les bases perquè algú doncs, pugui presentar-se per ser síndic del ciutadà de Calella.
Uh-huh. Doncs estarem també molt pendents de com es desenvolupi avui aquest Consell de Convivència i Participació Ciutadana i en podrem parlar de les seves conclusions properament a Ràdio Calella Televisió. Gràcies, Marc Buch, regidor de Participació de l'Ajuntament.
Moltes gràcies a vosaltres.
facebook.com/Ràdio Calella twitter@RadioCalellaTV
El sector turístic a l'estat espanyol creixerà un 4,1% aquest 2017 impulsat per la demanda exterior. Superen en 0,6 punts percentuals les previsions fetes el passat mes d'abril. Ho diu l'Aliança per l'Excel·lència Turística ExcelTour, un lobby que representa una trentena de les principals companyies turístiques. El seu president ha dit que el sector continua en plena efervescència de demanda amb un interès creixent de les destinacions espanyoles per davant d'altres capitals europees.
Barcelona és a Madrid la principal destinació de l'anomenat turisme urbà, però aquest creixement de l'arribada de turistes estrangers serà especialment significatiu a les Illes Pitiüses, a les Canàries i també a l'anomenada Zona Verda de la Península, Astúries, Cantàbria i també Galícia.
Diferents províncies del sud de l'estat espanyol es troben avui en alerta vermella segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Ahir, l'Observatori de l'Aeroport de Granada va marcar un nou rècord històric registrant una temperatura de 45 graus i mig. Temperatures extremes com les que també van tenir al País Valencià, al COI, per exemple, 42 graus, la màxima més alta registrada també durant els últims 5 anys. I a Catalunya la previsió per avui ens parla també de temperatures que rondaran els 27-30 graus al litoral i fins als 40 en indrets de l'interior. Com evolucionarà la calor durant les properes hores o serà moderada durant el cap de setmana? Li ho preguntem en directe al meteoròleg del Consell Comarcal, el nostre meteoròleg també a Ràdio Calella Televisió, en Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Aquesta calor, aquesta xafogor, aquestes temperatures que tenim, de fet encara es mantenen al llarg del dia d'avui, oi? I demà?
Sí, avui, demà potser no tant, perquè hi haurà més núvols baixos, però bàsicament del que haurem de parlar és de calor. Una calor típicament estiuenca, aquí a la comarca tampoc tenim valors exagerats, va fer molta més calor pels vols de Sant Joan que no pas la que està fent aquests dies. Sí que és cert que ara tenim més xafogor, una xafogor molt marcada, i per tant això fa que la sensació de calor que no dona als nostres cossos doncs sigui més alta també. Però aquests últims dies estem tenint màximes al voltant dels 27, 28, 29, fregant els 30 graus, que són temperatures completament normals, pel que és el mes de juliol. Fins i tot encara podríem pujar una miqueta més i estaríem dintre de la normalitat. En canvi, cap al sud de la península, que tenen és aquesta bombolla d'aire càlida que a uns 1.500 metres d'alçada arriba fins als 30-31 graus positius, temperatura altíssima, i per tant allà s'estan produint registres que en alguns casos són històrics, en altres no, perquè Sevilla, per exemple, té una temperatura màxima registrada oficial de 49 graus, gairebé fregant els 50, i això, de moment, ni ha passat ni es preveu tampoc que passi ni avui ni demà. Per tant, i el cap de setmana sí que ja es retira una miqueta més, hi ha una entradeta de tramuntana, que sobretot cap a la zona de la Costa Brava, cap a la zona del Cantàbric, i això el que farà és que arribi una massa aire una mica més fresca, entre moltes cometes, però si més no, les temperatures no pujaran tant aquest cap de setmana.
Per tant, diguéssim que a la comarca el que tenim és la calor típica del temps en el que estem.
Totalment. Totalment, totalment. Les temperatures que estem tenint aquests dies són completament normals pel que és un mes de juliol.
Tot i que, com comentes, no, el tema de la xafogor, la humitat que tenim a l'ambient és el que fa que tinguem la sensació de més calor, oi?
Clar, clar, aquí tenim això, temperatures d'entre 28 i 29 graus, i en canvi notem una sensació de xafogó que, si mirem les taules, doncs ens dona temperatures de 38 i 39, el que nota el nostre organisme. En canvi, a Lleida, que tenen 40 graus, que d'altra banda també són normals en aquesta època de l'any, com que la humitat és baixíssima, és molt més baixa que aquí a la costa, doncs la temperatura que ells noten, doncs això, volta als 40. Per tant, la que notem aquí com la que noten allà és bastant semblant, però aquí, si tu mires el termòmetre, evidentment no marca temperatures tan altes.
Quim, i per acabar, quina lectura hem de fer de l'aparició de l'iceberg aquest que ha aparegut i que és el més gran mai registrat a l'Antàrtida?
Doncs, bàsicament, el que hem de fer és una lectura que va molt més enllà d'aquest aconteixement, que no deixa de ser una curiositat, però que va molt més enllà, i és que tenim un canvi climàtic molt potent, un canvi climàtic que de moment no té cap aturador, no, entre altres coses perquè l'ésser humà sembla que no en sigui massa conscient tampoc d'aquest canvi climàtic, i aquestes situacions d'iceberg que es van desprenent de la zona d'Antàrtida cada cop segurament es produirà amb més freqüència. Fins i tot hi ha una barrera de gel que s'està a punt de trencar a la zona de l'Antàrtida, i quan això passi hi haurà tota una sèrie de blocs de gel que es desplaçaran cap a la zona de l'oceà Pacífic. Això és el que hi ha. No hi ha més. Tenim, insisteixo, un canvi climàtic que ens està començant a afectar de forma cada cop més greu. La bona prova d'això són aquests episodis tan llargs que estem tenint sense precipitació aquí a la comarca, i de retruc tot el que això comporta, com és, per exemple, l'evolució de plagues com el tomicus, que estan malmetent molt els nostres boscos, i això, doncs, malauradament, sembla que anirà més en els pròxims anys.
I malauradament no en som encara conscients, oi?
Jo diria que no massa. Diria que no massa, veient l'actitud d'alguns personatges, no gaire.
Quim, gràcies avui per haver-nos acompanyat a l'Info Migdia.
Perfecte, que vagi bé, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
3 minuts i arribem a 3 quarts de 2. En l'àmbit dels successos, us expliquem que una dona ha perdut la vida aquest dimecres a primera hora de la tarda en un accident al peatge de l'autopista de la C32 a l'altura de Vilassar de Dalt.
Per causes que encara no s'han determinat, la dona que conduïa un turisme va xocar contra el formigó del peatge, morint a l'acte. Era l'única ocupant del vehicle.
I sorprenent rescat dels dos tripulants d'una embarcació que es va enfonsar davant la platja de Vilassar de Mar ahir dimecres al matí. Van ser dues banyistes que estaven practicant paddle surf, les que van anar a rescatar els ocupants de la barca i van portar-los fins a la sorra.
Van arribar a terra en bon estat de salut. Això va passar a les 11 del matí a la zona de l'Espigó de Garbí de Vilassar de Mar, quan l'embarcació de 5 metres va començar a perdre gasoil. Les dues banyistes van rebre l'ajuda del socorrista de platja. Ahir mateix es van enllestir els treballs per retirar la barca de l'aigua.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Nicole Collars, Mònica Green i també la Marian Barahona actuaran a la gala benèfica Para los Valientes de Calella. Es farà aquest concert el diumenge 23 de juliol, serà a la Sala Mozart, amb entrades a la venda al preu de 10 euros. Tota la recaptació anirà íntegrament destinada a finançar el projecte del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center, que té activada la campanya, ja ho saben, Para los Valientes. Volen recollir diners i fer realitat aquest nou centre de tractament i investigació del càncer infantil, centre punter i internacional. Un concert que impulsa Marta Cuadrado. Ella és familiar d'un dels pacients de l'Hospital Barceloní que va participar, recordem, en el rodatge de l'espot promocional de la campanya que rep el suport del jugador del Barça, Leo Messi. Marta Cuadrado, bon dia, benvinguda a l'Info Migdia altra vegada.
Hola, bon dia.
Hem fet aquest apunt del cartell d'aquesta gala benèfica del 23 de juliol aquí a la Sala Mozart. Hem dit la Nicole Collars, la Mònica Green i la Marian Barahona, però hi ha altres artistes que us donen suport.
Sí, també hi ha el Frederic Ward, que ell és una mica l'impulsor també d'aquesta gala. I després hi haurà la col·laboració doncs, de la Maria i la Júlia Gómez, que són les cosines del nen, i l'Ada i Ward i l'Abel Sufuentes, que són amics de la família. L'Ada, en aquest cas, és també filla del Frederic. Val? Jo només fer un incís i recordar a la gent doncs, que poden comprar les entrades solidàries al preu de 10 euros, com has dit tu, i que tenen els punts de venda doncs, a la pastisseria El Desig, a la llibreria El Faristol i a la papereria Roges. I després, sempre que n'hi hagin quedat per vendre, a partir de les 6 del mateix diumenge 23, en tindrem a la taquilla de la guixeta, millor dit, d'allà de la Sala Mosa. I també hi ha un telèfon de reserves per si la gent volgués fer alguna reserva que es fos de fora o que per qüestions horàries no pogués anar-les a comprar. I aquest telèfon és el 618-207-122. Aquí poden trucar i nosaltres li faríem la reserva i després la podrien recollir i abonar doncs, el mateix diumenge abans d'entrar.
Les entrades estaran a la venda d'aquesta forma anticipada fins al dia abans, seria fins al dissabte 22 de juliol?
Sí, les dels locals que hem dit, sí, i llavors a la mateixa guixeta el diumenge a partir de les 6, en principi, si en queden, les tindrem allà per acabar de vendre.
Hi haurà fila zero, Marta?
A veure, no, se'ns ha escapat una mica de les mans. Hi ha molta gent que ens està telefonant per preguntar si hi haurà fila zero. No, dir que no. De totes maneres, hi ha molta gent doncs, que al no haver-hi la fila zero compra igualment l'entrada i no hi va. O bé, si no, doncs es pot fer el donatiu a la pàgina de l'hospital. Hi ha el número de compte corrent doncs, per poder fer el donatiu que es vulgui.
Ara mateix, ho acabem de comprovar ara mateix, un 15% d'aquest objectiu de l'Hospital Sant Joan de Déu d'aconseguir els 30 milions d'euros per fer realitat aquest centre de tractament i investigació del càncer infantil. S'han recollit un 15%, aproximadament uns 4,5 milions d'euros. Per tant, queda molta feina per fer, aportacions que es podran fer en aquesta causa tan i tan important el diumenge 23 de juliol amb aquesta gala benèfica, amb la participació de Nicole Collers, amb Mònica Green i també amb Marian Barahona, entre molts altres. Un concert que impulsa Marta Cuadrado, a qui hem tingut avui a l'Info Migdia. Marta, moltíssimes gràcies, que acabeu de vendre totes les entrades i pengeu el cartell de complet.
Moltes gràcies a vosaltres. Un cop més, vaja.
107.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí. Més de 50 anys al servei de conductors i conductores. I a més de la mecànica, planxa i pintura. Som Taller Multimarca. Carrer Indústria 123-125, Calella. Telèfon 93 769 1693. Taller Lluís Martí.
El club de futbol Calella torna als entrenaments d'aquí a poc més d'una setmana. Serà el dilluns 24 de juliol per preparar així els partits primer de pretemporada i comença a escalfar motors pel seu retorn a la tercera catalana. Per cert, que ja s'ha fet públic el calendari de la Lliga 2017-2018 i l'equip que entrena Joan Freixer començarà la competició. Serà el camp del Poble Sec el primer cap de setmana de setembre, tot i que l'equip, els jugadors han pres un descans després de l'intens final de temporada passada. Als despatxos l'activitat no ha cessat per tal de perfilar un equip potent amb capacitat doncs, d'afrontar el repte d'aquest ascens aconseguit de categoria. Joan Freixer, entrenador del Club de Futbol Calella, bon dia.
Bon dia.
Veiem que s'ha fet i s'està fent una sacsejada important en aquest primer equip.
Bé, bueno, sí que hem tingut jugadors que bueno, han sigut baixa per motius personals, la gran majoria per temes de, bueno, d'estudis, també temes laborals, i bé, hem tingut que buscar altres jugadors. També hem intentat que aquests jugadors que poguessin portar fossin calellencs, gent que visqués a Calella, i si a sobre ens podien donar un toc de qualitat o millorar la plantilla, doncs aquesta ha sigut la intenció i realment estem molt satisfets.
La setmana passada des de Ràdio Calella Televisió informàvem ja de les incorporacions de Xavier Benito, de Josep Maria Romaguera i de Moja Oaguer, també doncs, que s'ha donat fitxa al davanter del juvenil Víctor Pastor, i aquestes últimes hores també hem conegut els fitxatges de Rubén Bernal, un porter del Tordera que havia ja jugat aquí a Calella abans que el primer equip desaparegués fa 3 temporades, i també Ali Camis, no?, que havia militat a primera divisió de la Índia, aquest jugador tanzanià i que no tenia fitxa federativa per poder jugar aquí, però no ens hem quedat aquí, Joan.
Correcte, bueno, ara amb les últimes hores també hem confirmat un jugador, que és en Carlos Cruz, que havia estat amb nosaltres, bueno, ha estat tot el futbol base amb nosaltres fins la passada temporada, que va estar a l'Arenys de Mar juvenil i bueno, tornar a lo que és casa seu. També ha sigut baixa en Carlos Jaén, que ha jugat de central aquest any amb nosaltres, perquè per uns temes també laborals ho està preparant les oposicions. I bé, ja per acabar de tancar la plantilla, tindrem un parell de jugadors a prova per la posició de central pivot, que són l'Àlex Seco i possiblement, que ara ho estem parlant, amb en Gerard Aubaner, que també és d'aquí Calella.
Mm-hmm. Teniu alguna data fixada, algun dia límit per tancar la plantilla?
Bé, sí, bueno, amb l'Àlex hem parlat de fer la primera setmana, ja que és un jugador que ha jugat a primera catalana en Mataró, ha jugat també a Lloret a primera catalana, ha jugat a segona catalana, i és un jugador que realment estem molt interessats en que s'incorpori a l'equip. No només per les seves qualitats, sinó perquè considero que és una persona que encaixaria perfectament amb el grup. I bé, bueno, veurem la primera setmana a veure què tal li sembla a ell, com està el grup, com entrenem, etc. I també en Gerard, que bueno, també és un nano d'aquí Calella, que ha jugat a la Penya Solera, després ha estat molts anys al Mataró, a Llavaneres. I bueno, ja veurem, s'ho queda decidir amb en Gerard. Bueno, cada cop de parlar amb en Gerard sí que no hem parlat res. Però bueno, el nano té ganes de vindre a fer la pretemporada amb nosaltres i ja veurem. Tot està, amb en Gerard està més, hem d'acabar-ho de perfil, a veure com aniria això de pretemporada i tal.
Una pretemporada que entenc serà molt important per l'equip i per intentar començar a conjuminar, a combinar aquestes peces noves que s'incorporen.
Sí, sí, a veure, sí que aquestes peces que s'incorporen, la gran majoria poden ser tota la pretemporada al complet, però bé, per exemple, en Guaje, que crec que també pot ser un jugador que ens pot aportar moltíssim, com molta gent d'aquí, de la nostra zona, treballa en el sector turístic i, clar, és molt complicat compaginar el tema dels entrenaments amb la feina. Per tant, la pretemporada amb Moja, per exemple, no el tindrem, però la resta de jugadors sí. I bé, jo crec que serà una experiència molt bona per ells, per començar a formar part del grup, ja que, com t'he dit, segueix el gran gruix, i serà una forma més perquè bueno, comencin a entendre el sistema de joc nostre, quina idea tenim sobre ells, i res, i seguir preparant per aquesta pròxima temporada.
Després de l'eufòria amb què es va acabar la temporada passada aconseguint l'ascens, s'ha transformat això en motivació màxima per iniciar la competició?
Bé, a veure, sí que és cert que jo he parlat amb els jugadors ara durant l'estiu que ens anem veient i tal, hi ha opinions diverses, no? Hi ha des del jugador que té la convicció que, bueno, que vol tornar a guanyar la Lliga, i el jugador que, hòstia, està una mica d'expectativa de veure com és aquesta nova categoria amb nous equips. Molts equips són de la zona de Badalona, Barcelona, i amb tot el que comporta això. Però, bueno, la mentalitat de l'equip, ja sabem com és, un equip guanyador, ho han demostrat aquest any, i jo crec que tornarem a disfrutar amb aquest equip.
Quan dius equips de Badalona, de Barcelona, amb tot el que comporta això, què vols dir?
Bé, a veure, és evident que tant equips com, en aquest cas, només tenim un de Barcelona, que és el Poble Sec, perquè el Júpiter ha canviat de grup, però són equips que, diguéssim, entre cometes, el mercat que poden ells agafar a nivell de jugadors, la quantitat de jugadors que tenen, és molt més important, és molt més gran. I, evidentment, a l'hora de confeccionar un equip, diguéssim, amb més talent o més qualitat, doncs, evidentment, tenen més possibilitats i són equips que porten molts més anys de rodatge, tercera catalana o fins i tot a segona. Això és un factor diferencial respecte a nosaltres, però això sí, cal ser conscients que tenim un equip, jo crec que és un gran equip, sobretot treballem tots a una, i això, potser aquests equips, molts d'aquests, dubto que tinguin totes aquestes eines que tenim nosaltres.
I ja per acabar, partits de pretemporada, el 6 d'agost contra el Tordera, el 12 d'agost contra el Llagostera Juvenil i el 13 d'agost contra el Cala Guidó, i el 20 d'agost el Sant Pol B, i ja hem conegut com quin és el calendari d'aquesta pròxima temporada de tercera catalana, el grup 4, que és en el que doncs, esteu inscrits i arrencareu la competició justament contra el Poble Sec, aquest que ens comentaves.
Sí, bueno, també afegir que el dia 19 farem una missió contra el Malgrat i que estem acabant de mirar per l'última setmana d'agost fer una amistosa amb el Pineda, amb el club de futbol Pineda, ja que és la festa major de Pineda i, bueno, diguéssim, per fer una mica un derbi després de molts anys i tal, doncs m'agradaria fer un partit contra ells, però també estan pendents de la junta gestora, dels canvis que estan venint en el futbol a Pineda. I pel que fa al partit contra el Poble Sec, doncs bé, aquest any la temporada és molt llarga, molt llarga, molt llarga, i la veritat és que començar el 2-3 de setembre m'imagino que cap equip ens beneficia, no? Perquè és el que et dic, molta gent ha treballat la temporada i tal, però especialment a nosaltres hi ha diversos jugadors, com per exemple Manu Llamas, que ben bé fins al 2-3 de setembre no pot iniciar els entrenaments. Per tant, ja veurem com afrontem aquest partit. Igualment, tenim un equip molt llarg, s'està fent una plantilla molt llarga per tots aquests casos de jugadors que també fins i tot algun lesionat, algun que marxa fora fins gairebé el desembre, gener, alguns que estaran els primers mesos, que, bueno, ja et dic, la pretemporada començarà al setembre.
Doncs una...
ja veurem.
Doncs una pretemporada i un inici de temporada que, evidentment, seguirem des de Ràdio Calella Televisió i els programes esportius de la casa. Joan Freixer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia.
Vale, moltes gràcies.
I el dues vegades olímpic en la modalitat d'esqueleton Ander Mirambell és un dels sis candidats per ocupar una de les dues places vacants al Comitè Olímpic Internacional.
L'any 2011 ell va signar un conveni amb l'Ajuntament de Calella i l'Associació Turística per promocionar la nostra ciutat. Entraria Ander Mirambell al COI com a representant dels esportistes de Jocs d'hivern. Les eleccions es faran el proper febrer durant els Jocs a Corea. Els diferents candidats han estat nominats pels seus respectius comitès olímpics estatals i, com deies, Mirambell va disputar els Jocs Olímpics d'hivern del 2010 i el 2014. Des del 2008 ha participat a tots els mundials.
I saludem Ander Mirambell en directe. Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Què tal? Què representa per tu, Ander, entrar, si finalment entres al COI, al Comitè Olímpic Internacional?
Uf, doncs un repte molt, molt, molt difícil. He il·lusionat perquè poder ajudar al món de l'esport des del Comitè Olímpic Internacional és quasi un somni, i sobretot a títol personal tenia la il·lusió de tornar una mica tot el que m'ha donat l'esport, però des de la vessant potser més de la gestió, i que millor que ajudar els esportistes, no? Perquè a vegades som els grans oblidats i, bueno, jo crec que es pot fer moltes coses per continuar creixent i acostar l'esport a la societat a través dels esportistes.
Aquestes eleccions és per escollir els representants dels esportistes, no? dels olímpics. No sé com te n'assabentes tu, Ander, que finalment ets la persona proposada per la federació, pel comitè.
Bueno, és un procés llarg. Jo vaig rebre la informació el mes de febrer o març. Ho vaig parlar amb el Comitè Olímpic Espanyol i vaig dir que em faria il·lusió entrar en aquest procés. Ho vam començar a treballar. Han sigut, doncs, des del març fins la setmana passada que es va fer oficial, han sigut diferents processos interns tant a nivell nacional com a nivell internacional, on has de proposar les teves idees, de passar per la comissió d'atletes, etcètera, etcètera. I la veritat és que ho veia difícil, però ara un cop estem allà, el repte es multiplica per dos, i il·lusionat, perquè només som sis i hi ha possibilitats, en veritat, agafant a dos.
Quin és el teu missatge, no? La teva campanya en què se centra? Què necessiten els esportistes, i especialment els olímpics?
Bueno, l'idea és d'anar en les pròximes setmanes, si tot va bé, a la setmana 24 farem dues rodes de premsa, una aquí i l'altra a Madrid, i explicar una mica els grans parts de la campanya, no? Però així per sobre l'objectiu és apropar l'esport als esportistes, no? Si les competicions no tenen esportistes, no es poden realitzar, i a vegades ens oblidem una mica, no? I a vegades també em sap greu veure que els Jocs Olímpics són cada 4 anys, crec que es pot treballar perquè cada any l'esport sigui molt més protagonista, i sobretot també tocar temes com el del dòping i les trampes al món de l'esport, que al final fa que la gent perdi l'interès, perquè la gent vol veure noblesa, vol veure els valors de l'esport, no? I això és el que hem d'intentar aconseguir.
Ander, deies roda de premsa aquí, és Barcelona o Calella?
No, potser Calella, no, o sigui, estic encara buscant el lloc, no ho tenim tot tancat, m'han de confirmar la normativa, perquè és molt complexa, és a dir, de fet no pot haver ninguna empresa ni privada ni pública que faci campanya, per tant, és tot bastant complex, però si tot va bé, en principi seria Barcelona, aprofitant també els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, crec que és una bona setmana per anunciar la candidatura aquí a casa nostra, i després Madrid, perquè allà també hi ha molts mitjans de comunicació que ens interessa per poder fer arribar el missatge, per exemple, a Sud-amèrica, que hi ha molts possibles esportistes que vagin als Jocs Olímpics i que votarien.
Ho seguirem des de Ràdio Calella Televisió. Ander, gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies. Molta sort. Bona setmana. Gràcies.
Gràcies.
I ara la informació del temps, Dolors, fins demà.
Fins demà.
Quim Serra.
El temps de les properes hores ha de mantenir-se molt semblant al de la jornada d'ahir. Bàsicament domina el sol durant bona part del dia i aquesta mitja tarda vespre poden aparèixer núvols baixos. Durant bona part del dia tindrem vent de component sud-sud-oest, que serà lleugerament moderat, a primeres hores de la tarda d'avui. Això farà que la mar s'alteri una mica amb marejol i arès de maró entre el migdia i fins a mitja tarda aproximadament. A partir de mitja tarda el vent girarà a llevant, es farà més humit i això és el que afavorirà que puguin aparèixer els núvols baixos. Xafogó molt marcada a tota la comarca i temperatures semblants a les d'ahir.
Arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.